Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Avui ens visita la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, la Núria Sala, per explicar campanyes i projectes enoturístics que hi ha en marxa. Núria, bon dia.
Bon dia.
Deixem que comenci felicitant-vos, felicitant-nos tots plegats, perquè volia destacar els bons resultats de la Ruta del Vi del Penedès, que es manté com a tercera ruta del vi més visitada de tot l'estat i, a més, esgarrapa, guanya alguns visitants.
Doncs sí, la veritat, merci per les felicitacions i certament totalment compartides, no? Perquè al final aquest resultat és la suma de molts petits esforços que fan possible doncs, que aquest enoturisme, que aquesta ruta del Vi del Penedès, es mantingui doncs, durant molt de temps, perquè ja som forces anys, en aquestes posicions capdavanteres de totes les rutes del vi de l'estat espanyol.
Per curiositat, qui tenim davant?
A veure, mira, davant tenim diferents rutes. Sí que hi ha el Marco de Jerez i també Ribera del Duero. Són rutes que estan per davant nostra. Sí que és cert que al final el posicionament d'una ruta ens agrada analitzar-la no només amb els números de nombre de visitants, no? Sinó amb com aquesta ruta té la capacitat que, sent una proposta doncs, força madura en una destinació, com és el cas de la nostra ruta del Vi del Penedès, mantén aquesta posició durant molt de temps, no? Això és molt d'agrair perquè vol dir que, a part de captar clients nous i visitants nous, tenim la capacitat de que, gràcies a la bona reputació de les experiències viscudes en el nostre territori, fa que la gent repeteixi, fa que la gent torni i fa que la gent en vingui de nova, no? Per tant, és un repte important, és un repte que va també molt associat a aquesta innovació, a aquesta capacitat que tenen tots aquests agents, no?, de la destinació Penedès, a oferir experiències molt úniques, molt singulars, que atrapen i sedueixen en aquest visitant i que, a més, totes elles van acompanyades d'un compromís molt gran amb ser propostes turístiques de qualitat, molt ben valorades pels seus clients.
Uns quants números, la Núria no els diu i ja els poso jo. Rebem més de 369.000 visitants aquest any passat, 2024, això vol dir un 20,8% més que l'any anterior, dels quals un 43% són visitants internacionals, fa patxoca, i m'agradaria que em diguessis quins són els mesos que ho peten. Aviam si són els que tots ens estem imaginant. O no?
Vinga, doncs, a veure, aquí també cal que tinguem en compte de que la primavera i tardor sempre han estat doncs, uns mesos com tradicionalment molt bons per l'enoturisme. Ja sigui perquè a la tardor iniciem amb campanyes molt potents de posicionament com són la Festa de la Verema o com ve la primavera, no és aquest despertar, aquestes ganes de començar a fer turisme, que és una mica el que fem nosaltres, no? Que com comença
el bon temps.
Exacte, sembla que posis el xip de fer més coses, no? Sí que és cert que tota aquesta concentració de visitants que has referenciat i que és important saber que surten d'una mostra d'uns quants agents del territori, és a dir, això és una mostra dels cellers que formen part de la Ruta del Vi, val? Poc amb una vall, una setantena de cellers, més els museus o centres d'interpretació del vi, del cava, d'altres elements, sempre vinculats amb el vi, d'acord? És a dir, tenim molts altres turistes voltant per aquí que també fan enoturisme i que no estan contemplats dintre d'aquest anàlisi, perquè aquest anàlisi es fa sempre amb clau de ruta del vi. D'acord? Llavors, el que dèiem dels mesos, no? Sí que és veritat, doncs, per exemple, en aquestes últimes enquestes d'Observatori, doncs el mes d'agost també despunta, sí? És un fet que no acostumava a passar.
No, val? L'estiu no era bona època per
no
nosaltres.
No acostumava a passar. Val? Per tant, sí que hem tret aquestes dades. Això no vol dir que que l'any que ve potser fem l'anàlisi i en surti una altra. Però el que sí que reflecteix aquest observatori del 2024 són aquestes dades i, per tant, contents doncs, de que maig, agost i octubre siguin mesos intensos dintre del nostre territori, però sí que és veritat que l'enoturisme és una manera de descobrir un territori que és totalment possible fer-la durant tot l'any. I, per tant, és un gran avantatge que té doncs, aquesta proposta turística, no? Aquesta permanència durant tot l'any i poder atraure visitants en diferents èpoques és molt bo pel turisme perquè desestacionalitzes, no concentres tot en les mateixes èpoques, et fa poder gestionar amb una mica més de seny i responsabilitat, no? La gestió del turisme, que, com bé sabem, ha provocat també efectes molt contraris en llocs on hi ha hagut molta concentració.
El Consorci treballa l'enoturisme des de diversos fronts, també el gastronòmic, i en aquesta línia acabeu de llançar la campanya Ambaixadors de la Gastronomia del Penedès. Explica'ns.
A veure, expliquem una mica. Mira, aquí ens va passar que, com bé sabeu, aquest any és Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia. S'han fet moltes activitats a nivell internacional en mercats llunyans per donar a conèixer Catalunya amb els seus valors gastronòmics. I el que fem una mica des del territori és seguir aquesta onada que provoca això, perquè és com una onada de promoció amb unes inversions enormes per posicionar Catalunya dintre d'una destinació potent amb molta identitat gastronòmica, el que fem és aterrar-ho a territori, no? I aprofitem això per dir, val, nosaltres hem de fer enguany també una activitat que estava ja pensada des de l'inici de poder-la llançar ara de cara a la tardor, que posés en valor el que hi ha darrere dels fogons. Sobretot, tots són restaurants de la Ruta del Vi. És un projecte que volem donar a una campanya, diguéssim, que dona a conèixer aquests restauradors que formen part de la Ruta del Vi, que sempre estan allà i que sempre estan presents en tots els visitants que venen, perquè la pregunta típica de que algú quan visita un celler és on te puc anar a dinar. Per tant, era com teixir aquesta complicitat, mostrar aquestes persones, no? Aquests restaurants, la seva història i fer que la gastronomia sigui un element clau dintre d'aquesta oferta enoturística de la destinació.
Parlem de petits vídeos que es difonen a través de les xarxes socials.
Correcte. La campanya es centra a xarxes socials. També és cert que dintre de la pàgina web de Penedès Turisme hi ha una landing específica de la campanya. Allà anirem penjant doncs, els diferents vídeos de cada un d'aquests 10 restauradors. I de ben segur que això és un primer pas. És a dir, aquí iniciem doncs, una campanya per posar en valor aquesta gastronomia que anirà lligada a d'altres accions que també volem potenciar des del Consorci i establir doncs, un vincle especial amb productors i elaboradors que ens ajudin a mostrar aquesta autenticitat i singularitat gastronòmica en el nostre territori.
Són petits vídeos que ja circulen, com aquest que podem escoltar amb la Mercè Ventura de Cellateca Cal Baió.
Soc Mercè Ventura, que junt amb el meu home, David Miarons, tenim el restaurant de la Cellateca de Cal Baió. Va sorgir de manera accidental a partir de la pandèmia. Nosaltres vam comprar aquesta casa on estem el 2003. Vam aprofitar el temps que ens van tancar per restaurar, per arreglar-ho. Ja que teníem el celler, teníem les botes, que dataven del 1906-1907, la temàtica del restaurant o la inspiració pels plats de l'època modernista. Hem decidit fer un gall del Penedès escabetxat, que és una recepta senzilla que tothom pot arribar a fer a casa i és una manera també de potenciar un producte com el gall del Penedès que tenim. El Penedès és una terra vinícola, però també la gastronomia també es basa. Doncs, si tenim molts productes que són realment uns potenciadors de territori. Aquest restaurant el que vol és potenciar una miqueta territori.
Quants restaurants hi participen en total, Núria?
Doncs en aquesta campanya hi participen 10 restaurants que voluntàriament han participat doncs, d'aquesta campanya, que en són doncs, aquests primers ambaixadors, i molt contents, perquè al final són restaurants que estan repartits pel territori, que ens mostren diferents visions de la cuina, no? Amb receptes molt personals, que els dona identitat, i molt contents, la veritat, molt contents de també donar a conèixer doncs, aquesta oferta gastronòmica de gran valor i també tan clau dintre de les experiències enoturístiques. Vull dir, enogastronomia va lligat de la mà, per tant, estem molt contents doncs, de tirar endavant aquesta campanya i fusionar d'una manera més evident que l'enoturisme és gastronomia, que la gastronomia és enoturisme i que, per tant, creiem que era una molt bona manera de fer-ho.
Es reivindiquen la cuina penedesenca, aquests restauradors i, clar, al mateix temps, els productes penedesencs, no? Com el gall amb IGP i tants d'altres.
Correcte. És el gran valor que, no, que cerquem tots, no? El poder gaudir d'aquests productes de territori quan seus a una taula en un restaurant. I amb diferents plats, amb diferents versions, amb diferents accents, no? Però el que volem és posar en valor això i també posar en valor les històries que hi ha darrere de cada un d'aquests restaurants perquè realment són entranyables, són boniques de saber i jo, bueno, creiem que acompanyen molt bé, no?, quan seus a taula, saber-ne una miqueta més de que el restaurant també és bonic i forma part de l'experiència que un viu quan pot dinar, sopar en un d'aquests indrets.
En aquesta conversa amb la Núria Sala ja hem dit que tocaria moltes tecles. Ara agafem la bici perquè el Consorci participa d'un projecte per crear una nova xarxa de camins i carrils bici que interconnecti els principals nuclis de tota la comarca. I just ara heu obert procés de participació ciutadana perquè tots aquells aficionats a la bicicleta, al patinet, puguin participar i col·laborar amb vosaltres.
Correcte. Com sabeu, el Consell Comarcal lidera d'aquí de l'Alt Penedès, lidera un pla de sostenibilitat turística que portem treballant doncs, forces anys i que com a consorci hem pogut col·laborar des del minut zero. No? I un projecte molt bonic, un projecte realment transformador, que el que vol és facilitar, potenciar aquesta sostenibilitat posant-hi un accent amb el cicloturisme. Llavors, una de les moltes accions que hi ha dintre d'aquest pla...
N'hi ha una vintena,
vull dir, portem doncs, ara forces anys treballant i l'any que ve acaba aquest pla de sostenibilitat turística, per tant, estem amb l'última accelerada. Però una de les activitats que està liderant el Consell Comarcal és aquesta campanya de sensibilització de Penedès la Bici ens mou, que busca aquesta participació del resident, de la gent que de manera quotidiana o per lleure més esporàdicament són usuaris, no?, i poden fer aportacions pel que fa a la mobilitat en bici aquí al nostre territori. Per tant, en aquest web del Penedès la Bici ens mou, allà hi ha una enquesta que tothom la pot respondre, qui vulgui, però a més, si hi ha altres maneres de participar, podem deixar un àudio, podeu deixar un text, no? En tot cas, tot això es recollirà i ajudarà a que els tècnics professionals que estan treballant doncs, per elaborar aquesta pla de mobilitat ciclable, no? Aquesta xarxa de mobilitat ciclable, puguin tenir aquestes consideracions en compte i puguin definir doncs, una xarxa el més representativa possible.
Fins quan es pot participar i opinar?
Fins a final d'any es pot fer. Jo diria, no esperem el mes de desembre, per tant, deixaríem aquest mes de novembre doncs, per poder rebre aportacions d'aquell qui ho vulgui, perquè segurament seran molt riques i ajudaran molt a definir aquesta xarxa, que al final el que vol també o pretén és endreçar una mica, marcar prioritats de quins són aquests itineraris que hem com... deixa'm dir, o protegir o identificar com a claus, com a eixos de connexió entre municipis amb bici, definir quin és el model a seguir en cada un d'aquestes connexions, no?
Per intentar una mica també.
Unificar, exacte. I en aquests plans el que es busca és també ajudar en els ajuntaments i donar-li doncs, les eines, el full de ruta, perquè en el moment en què vulguin desenvolupar projectes de connexió ciclable, diguéssim, des dels seus nuclis de població...
Com han fet Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca,
per exemple,
o les Cabanyes i Vilafranca.
Per exemple, puguin tenir doncs, un full de ruta, no? una guia que els acompanyi a tenir en compte.
Deies que acaba l'any vinent el projecte, hi ha fons Next Generation i s'ha de complir amb Europa.
Sí.
Per tant, la xarxa serà una realitat en aquell moment o es tindrà el disseny per poder-la implementar?
Exacte, això és important. El que s'està definint ara és com un projecte, Ara s'està posant sobre paper.
Negre sobre blanc.
Sobre paper. Llavors, la intenció és haver consensuat aquesta xarxa durant aquest període de temps que dura aquest projecte. L'altra cosa complexa és poder arribar a executar tot això, com s'ha de coordinar això, qui... O sigui, els ajuntaments...
Aquí intervenen molts més agents, no? Cada ajuntament...
Molts més agents. Al final, això és com si fos un projecte. És un full de ruta a seguir. És una eina, gairebé et diria, com de treball, que des del seu inici ja s'ha volgut treballar amb els ajuntaments, i de fet ja hi ha un equip, no, de diferents representants d'ajuntaments que ajuden a fer-la, i per tant ja té com un consens tècnic des de l'inici, perquè això després sigui molt més fàcil aplicar-ho quan cada un dels municipis doncs, pugui buscar aquestes connectivitats amb nuclis veïns.
Clar, l'execució anirà de cadascun dels ajuntaments als seus termes municipals, no?
Clar.
O en conversa, en exacte. Col·laboració amb l'Ajuntament limítrof,
exacte.
El municipi limítrof. No?
I poden haver-hi moltes casuístiques, també, Sílvia, perquè també es podria donar el cas que, no sé, sortís un projecte nou, que resulti que agafi diferents municipis i es presentin amb una candidatura i resulta que poden trobar fons a Europa on sigui per poder executar una cosa entre diferents municipis. És a dir, hi ha moltes opcions sobre la taula, però el que sí que és important és que el projecte estigui fet des de la base amb aquesta participació, ja sigui pels tècnics de cada un dels ajuntaments, així com els propietaris de les mateixes carreteres, fins a aquesta participació ciutadana que també ajuda a enriquir doncs, els criteris per definir aquest pla de mobilitat que té doncs, aquesta part com més pionera, que és d'un àmbit comarcal. Normalment els plans de mobilitat es fan urbans, però que sigui supramunicipal, doncs és el que el fa doncs, especial i diferent.
Si voleu tafanejar, fer l'enquesta, dir-hi la vostra, fer suggeriments, aneu al web Penedès, labiciensmou.cat. I acabem parlant del turisme d'esdeveniments, d'empresa. Fa uns dies organitzàveu una cita, una visita, unes activitats per una dotzena d'agències que acostumen a organitzar esdeveniments, agències de Barcelona, amb l'objectiu d'incentivar aquest turisme aquí al Penedès, que no sé si és molt important ara mateix.
Mira, aquesta iniciativa que vàrem fer fa uns dies, al final quina millor manera tens per explicar que convidant a la gent a territori i que visqui...
Que ho visqui, no? En primera persona.
Exacte, que visqui en primera persona aquesta experiència. Vam tenir la col·laboració del Convention Bureau de Barcelona, també, per poder-lo dur a terme en cooperació amb Diputació de Barcelona per poder planificar aquest trip. Va estar molt, molt bé, perquè al final nosaltres ja fem accions de suport a la comercialització i a la promoció del turisme de reunions de Penedès i Vents i anem a fires, com ara hi haurà doncs, la IBTM a Barcelona, o anem a workshops especialitzats amb agències que es dediquen a preparar, no?, aquest tipus de viatges i de més, però poder portar-los a casa, a un grup reduït, i ensenyar-los les novetats, el que poden realment fer, les connectivitats del nostre territori en Barcelona, les facilitats d'accés, tot això, poder-ho fer aquí és perfecte. Llavors, ells van venir en bus des de Barcelona, van poder trepitjar territori, van poder viure en primera persona diferents experiències, i durant tota la visita, doncs, l'Anna, no, la responsable d'aquest programa dintre del consorci, els va anar podent informar en tot moment, no, de novetats, de preguntes que ells podien fer sobre altres establiments. Per tant, va ser una iniciativa molt interessant, que es fa per, com bé deies, incentivar que aquests organitzadors tinguin el Penedès en ment quan pensin en esdeveniments d'aquest tipus i, sobretot, el gran valor que tenim nosaltres com a destinació, que és aquesta singularitat de poder fer reunions entre vinyes. Això és el que ens diferencia d'altres territoris. Com sempre, el paisatge i el nostre entorn és el que ens fa realment diferents quan parlem de turisme, ja sigui un turisme més lúdic com un turisme de reunions, és a dir, el component de destinació vitivinícola ens fa únics, lligats en el component de fer una reunió en un espai singular com pot ser un celler, com pot ser un castell, com pot ser un petit auditori amb encant d'algun poble, això és molt autèntic. I, per tant, doncs, és un tipus de turisme, una temàtica turística prioritària dintre de l'estratègia de posicionament del Penedès. Anem avançant mica en mica. I tenim bones sensacions, perquè ajuden molt a desestacionalitzar, és cert. Són esdeveniments que solen passar entre setmana, no els caps de setmana, amb grups tancats que et permeten també combinar altres experiències en el territori. Per tant, són propostes molt riques perquè no només passen en un lloc, sinó que normalment hi ha molts agents implicats, des del lloguer de material per poder fer l'esdeveniment, fins a un restaurant que prepara un càtering o que es va a un restaurant, fins a una empresa que organitza activitats o rutes o de més, de team building, per exemple, per combinar aquestes reunions. Per tant, és ric. És força transversal i en tenim ganes de seguir doncs, posicionant el Penedès amb el turisme de reunions entre vinyes.
Quin tant per cent representa ara mateix aquest turisme de reunions, d'esdeveniments? És complicat de saber.
És complicat. Ara s'ha dissenyat un observatori d'això. Comencem a poder treure dades. Ara mateix no te les puc dir, Sílvia, però sí que es busca això. Vull dir, en breu tindrem dades d'això. Ara no te les puc dir.
Núria Sala, com sempre, és un plaer escoltar-te i conèixer tots aquests projectes que es treballen des del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb el rock del cocodril d'Elton John arribarem a 11:15, escoltem l'actualitat de les nostres comarques i seguim tot fent tertúlia amb la nostra gent gran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:45. La Diputació inverteix 90.000 euros en el viver de Cellers, que ja està ple rendiment a la nau Cortina. Aquest dilluns el diputat provincial Sergi Vallès ha visitat les instal·lacions del viver de Cellers situades al carrer Comerç de Vilafranca per donar a conèixer les darreres inversions de la Diputació. Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medi Aldea, recordava que el viver de Cellers ja està funcionant a ple rendiment a la nau Cortina després d'unes obres que s'han hagut de fer en els darrers mesos. La Diputació invertirà un total de 90.000 euros destinats a incrementar la capacitat del viver i millorar-ne la maquinària. L'import serveix concretament per adquirir un carretó elevador i més dipòsits d'ínox destinats a la vinificació, ampliant així la capacitat del viver en 16.800 litres. Les obres de la carretera de la Múnia finalitzaran aquest mes. La Diputació de Barcelona ha informat a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que les obres que està duent a terme a la carretera de la Múnia, a tocar de la zona de Tres Pins, està previst que finalitzin aquest mes de novembre. Els treballs que s'estan duent a terme permetran millorar les condicions d'inundabilitat de la carretera BB-2176 entre el punt quilomètric 0 i el 0,850 i evitaran l'acumulació d'aigua que es produïa en aquella zona en moments de tempesta o pluges fortes. Les obres tenen un cost de 320.000 euros i van a càrrec íntegrament de la Diputació, donat que es tracta d'una via de la seva propietat. Cunit consolida el festival Cool Nit com un espai de convivència i inspiració pel jovent. Va reunir més de 500 alumnes de les escoles i instituts de Cunit. La tercera edició del festival Cool Nit, talent jove i divers de Cunit, celebrada el passat 24 d'octubre al complex esportiu municipal Els Joncs, va reunir més de 500 alumnes a les escoles i instituts de Cunit en una jornada plena d'emoció i aprenentatge i convivència. Organitzat per l'associació Azahara, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit, el festival va tornar a convertir-se en un punt de trobada per infants i joves que van poder compartir experiències i reflexions amb referents dels àmbits artístic, social i cultural. I acabarem explicant-vos que el Noia s'estrena aquest dissabte a l'Europe Cup davant alcaldes. El Noia Freixenet deixarà aparcada provisionalment l'hoquei Lliga i el seu difícil inici a la competició domèstica. I aquesta setmana afrontarà la seva estrena a la competició de l'Europe Cup amb el partit d'anada de la ronda de vuitens de final. El seu rival a l'eliminatòria serà el Caldes, però tampoc travessa un moment dolç en aquests moments. El conjunt del Vallès Oriental és cuer a la Lliga, amb tan sols una victòria i un empat, i està arrossegant moltes dificultats per veure la porteria rival, amb una mitjana de tan sols 2 gols per partit. El partit arrencarà a les 8 del vespre al pavelló de la Torre Roja i el podreu seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní i en streaming a radiosantsadurní.cat.
Penedès en xarxa.
Aquest dimarts hem estat parlant de les ordenances fiscals, bàsicament els impostos i taxes, que la majoria d'ajuntaments estan aprovant per l'any vinent. Enguany el focus està sobre la taxa de les escombraries, dels residus, perquè molts municipis estan fent canvis en el model de recollida selectiva, apostant més pel porta-a-porta, obligats per la normativa europea i els objectius de l'Agenda 2030. Avui amb la nostra gent gran volem saber si creuen que és normal que tot estigui pujant tant i si ho veuen reflectit en una millora dels seus municipis I què en pensen d'aquests nous models de recollida selectiva? Si creuen que pagarà la pena l'esforç, que seran més eficients? Comencem tertúlia, aquí, als estudis de Ràdio Vilafranca, on m'acompanya la Fina Milà. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Fina, preparada per pagar, com a mínim, un 45% més per la brossa i per aprendre a fer-ho d'una forma diferent, per aprendre el nou model?
Mira, sentint-ho ara mateix a dir així, penso que si té de valdre la pena que els carrers estiguin nets i els contenidors endreçats i no hi hagi la brossa que hi ha per terra, que ara mateix vinc de casa fins aquí i és un escàndol, aquesta nit no deuen haver recollit la brossa, perquè els contenidors, a l'hora que és, ja està tot sobreixits i a terra. Fa fàstic, la veritat. Entre l'oli que hi ha pels carrers, que si estàs despistat rellisques, és un escàndol, Vilafranca. Bueno, jo penso que el centre, com que hi ha l'Ajuntament, potser està més cuidat, però el que és el Poble Nou és un desastre. Vull dir, valdria la pena que donéssiu un tomb i quedaríeu parats.
Per tant, si aquest increment de la taxa fa que tot rulli millor, disposada.
Això, jo també espero que vagi millor, Vull dir que si no va millor, escolta'm, saps allò que diuen en castellà, apaga i vámonos? Vull dir que potser els pobles petits segur que ho teniu molt millor, perquè aquí Vilafranca és un desastre. A veure,
aviam què hi diuen. Anem a Domenys Ràdio, on la nostra companya, la Lourdes Meronyó, avui està superben acompanyada. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquí tenim a la Conxita, a la Marcelina i a l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Què en penseu d'això de la pujada d'impostos?
La pujada d'impostos ja van dir qui seria, però aquí a Sant Jaume ja fa bastant de temps que tenim implementat el recollir de porta a porta amb els cubells de cada cosa i cada dia passen, o cada dia no, cada dia que passen a recollir el que toca. Vull dir, només has de tenir el cubell a punt.
Però ja fa molt de temps que tenim això.
Sí, aquí ja fa molt de temps. El que passa que també diuen que ho pujaran. Que pujaran la taxa d'escombraries, però també, no sé quan heu dit, un 45%.
Això no ho sé, vull dir, això m'agafa que no ho sé.
No.
El què? Però doncs, que tindrem de pagar, sí. Clar.
Això segur, no ens escaparem, no?
No. Però bueno.
Que la nostra missió en aquesta vida és pagar.
Pagar.
Pagar i fer cua, i esperar que el metge.
Sí, sí, a tot el que tenim de fer.
És la nostra missió.
Però bueno, jo no ho sé, vull dir, a Vilafranca si no ho feiu i si ara s'implementen el porta a porta, no sé com ho tindreu.
Poder tindreu
o sigui,
millor.
No sé què em deien d'obrir els contenidors amb
targeta.
Amb targeta, sí.
Bueno,
però si hi ha porta a porta ja no hi haurà contenidors.
Jo no sé si serà...
Poder anar a posar el contenidor. Però, bueno, tot això, vulguis o no vulguis, tot això té un cost.
Ah, clar.
I el tenim de pagar, el tenim d'assumir els que el fem servir. Vull dir que això és així.
No, el que han de fer, és votar el Feijó, que diu que baixarà els impostos.
Ah, carai.
Això és el que va prometre.
No hi ha ningú que prometi que els pujarà i després ho fa,
Bueno, però també aquest promet que els abaixarà i potser tampoc ho farà. Si és que guanya o no sé.
Aquí a Sant Jaume, ara que per tornar a parlar amb la brossa, el que passa és que, esclar, es van treure tots els contenidors del carrer, només hi tenim el contenidor de vidre,
sí.
Que és l'única cosa que tenim d'anar a tirar al contenidor, però la gent, doncs, com a tot arreu, suposo, perquè la de Vilafranca també es queixa perquè els contenidors estan plens i la brossa és a terra, aquí feia el mateix,
Sí.
Perquè al costat del de vidre està
cansat
de
moltes vegades brosses de brossa. Sí.
I clar, això, doncs, hi té d'haver una persona que passi cada vegada a mirar...
Que vagi controlant.
Vull dir, a veure, és que volem les coses, però tampoc no fem les coses com les tenim de fer,
Sempre hi ha una altra que descabella, vull dir, és lògic. No és lògic, però es fa.
I deixeu-me que saludi el darrer tertulià, així també hi podrà dir la seva, és el Pere Mitjans, que està a Canal 20, a l'Èrdola. Bon dia, Pere.
Hola, noies, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bueno, a veure, que aquest problema l'hem tingut i el tindrem, perquè jo crec que comencem pel civisme nostre, de cadascú.
Clar.
No nostre, de la gent del veïnat, la gent del poble, la gent de l'entorn, la gent de Vilafranca, la gent de Barcelona. No som prou conscients de lo que, a part de què estem parlant, que jo el que ens apujaran és un disbarat, molt bé, que
no, molt bé, penjar, no, molt malament.
Que hem de dependre d'altres persones de més amunt que per puguin arribar, però jo crec que la brossa tindríem d'haver pensat ja de la manera que va creixent el personal, la humanitat, ja tindrien d'haver solucionat aquest problema i no trobant-s'hi ara d'aquesta manera. Reciclar d'una altra manera i que tothom sigui una mica més conscient de tot.
Perquè, irresponsable, sobretot, irresponsable.
El civisme de cadascú, eh?
És el civisme.
El civisme de cadascú. Sí. I llavors, bueno, llavors estem dient que ens, a més ens han quedat el contenidor del vidre, perfecte, que aquí al poble nostre també ho tenim, bueno, al municipi d'Olèrdola, però és el que dieu vosaltres, al costat del contenidor del vidre no hi deixi res més, que ja no es pot recollir res més, que allò és un cau de porqueria, si deixem un paquet, una caixa, un cartró, quan realment ens estan informant bé de lo que cada dia ens recolliran, perquè cada dia, cada any, abans de que s'acabi l'any, sobre el mes de novembre, octubre, ja ens donen un paper de la recollida de cada dia, i a cada hora que ens passaran a recollir tot el material, que no siguem, no arribem a ser conscients de tot el que ens estan fent. D'acord, hem de pagar, ho paguem car, correcte, però jo crec que hauríem de ser una mica més civisme.
Sí, sí, jo crec que sí.
El civisme falla molt.
Que és el que falta, oi que sí?
Sí, 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 sí. El civisme falla molt.
Aquí està el problema. Jo no estic dient... A veure, la gent gran, jo crec que la gent gran encara podem fer-ho. I a casa nostra amb la gent jove, que també els estem ensenyant, però hi ha altra gent de què no... Ja ho sé que els hi ensenyem, però igual no, o el seu amic, o el veí, o qui sigui, no ho fa. I el nostre fill, el nostre net, qui sigui, ja li ensenya amb el company. Ah, és igual, jo ho tiro per terra, dic, perdona... Perdona, és una culpa de tots. A veure, jo em sento molt
decebut
quan passo pel carrer, quan passo pel carrer dels carrers de Moja, que està dient que la Natàlia, que estava dient, perdó, la Fina, que estava dient que el Poble Nou hi ha estones que fa pena, jo també hi circulo molt perquè la meva filla gran hi viu, i carai, i com és que no es pot arribar a civilitzar, perquè civilitzar no és la paraula, és el civisme. Però hi ha estones que els contenidors d'aquí, sobretot de la carretera de Moja, que aquí viu, m'imagino que hi deu viure la Fina, que m'està dient el Poble Nou, hi ha dies que fan pena, ho sento molt.
Però passa que no els buiden.
Passem pel costat.
No sé si els buiden, però
vull dir, si estan tan plens, bueno, és que no els deuen buidar quan toca, dic jo, que em pregunto, que no ho sé.
N'hi ha alguns... que deixen anar una oloreta que potser i treuen el que s'ha reciclat, però no ho netegen una mica.
No, els suquets
i coses...
Vull dir, hi ha d'haver una empresa que buidi els contenidors.
Exacte, i els netegi, i els ventili bé.
Sí, però això deu fer molt que no els netegen, perquè hi ha contenidors que porten, si dic mig any, poder fa un any, que no s'han netejat. I llavors això, aquesta brutícia... Jo sempre dic que la brutícia crida brutícia, perquè si passa una persona i en vez de tirar-ho a dintre, com que ja em veu a terra, buah, tant els hi fa. Hi ha molta gent que els veus, que escolta...
Tens tota la raó.
Sí, sí, en vez de tirar-ho dintre, o ho deixen a terra o ho deixen a sobre, que també és una altra història. Què fa la bossa aquí sobre?
El que em sap molt de greu és que passis pel carrer a 2 metres... hi ha una paperera i que tirin el paper, el plàstic o el paper de lo que sigui, el got o el plat de lo que estan portant o menjant i que el deixin a terra quan hi ha una paperera a 2 metres. Comencem per aquí.
Sí, sí, l'incivisme és,
Estava parlant de les ordenances fiscals de lo que ens apretaran en tots, sí. Però jo trobo que, no sé, fins a cert punt arribarà que haurem de viure, o sigui, haurem de treballar, o sigui, que el sou que ens donaran només servirà per pagar els impostos.
No.
Oh, és terrible.
Per això et dic, la nostra missió és pagar.
Sí. Sí,
pagar sí, sí. El que toca i el que a vegades no toca, però vull dir, és sí, pagar, sí. Vull dir, i esclar, tenim una edat i les ganàncies no són massa importants, no?
Mira, això que dius, no, sí, tenim una sí, edat. No. Penseu que cada vegada hi ha més gent gran aquí al barri no, mateix, gent gran sí, sí, que clar, viu sola.
Clar, sí.
Hi ha uns 190 persones que viuen soles i a la millor viuen en pisos d'aquests que és un quart pis i han de pujar caminant amunt i avall, perquè els nous tots tenen ascensor,
sí, sí,
però hi ha pisos
sí,
antics
els no.
Que no.
Sí. Sí. Aquí encara en teniu pisos antics,
veus,
aquí,
per això,
al Poble Nou.
Que també s'hauria de vigilar una miqueta tot això.
Que vosaltres...
Perquè Vilafranca, o sigui, això de Poble Nou a Vilafranca, on és? Cap on?
És cap al cantó, et sona, del Montagut, sí. I cap al cantó de la carretera de Moja?
Sí, des de la carretera
allà és
de
Poble Nou,
fins a la via del tren i fins a la carretera de Vilanova.
O sigui, venint diem de l'Arbós, a la banda sí. Dreta de Vilafranca.
No, a l'esquerra. Si vens de l'Arbós és com si vinguessis de la part de Tarragona. Doncs a l'esquerra...
La dreta.
Ai, a la dreta, perdona. Sí, sí, a la dreta.
Ah, a la dreta. O Moges cap a la dreta, no?
És que ara, com que estic situada aquí dalt, ho veia del revés.
No, vull dir, clar, Moges cap a la dreta, llavors si dieu que Poble Nou...
Sí,
prop de Moja o toca Moja,
sí.
És cap a la dreta.
Ara
i el Montagut, el Montagut
està a la dreta.
Al revés.
No, però el Montagut no és allà al carrer Màlia al final.
Sí.
Sí,
però doncs el carrer de Màlia, que potser és el carrer més llarg del barri, comença a la carretera de Vilanova.
El carrer Màlia ja és Poble Nou?
Sí. Sí. Comença sí, sí, la carretera no, de Vilanova, que és el carrer de Santa Dina, i tot voreja el que és la via del tren. Fins a que s'acaba allà baix al parc del Poble Nou. És molt sí. Llarg, molt. Sí, potser sí, és el barri
no,
més
el carrer
gran.
Màlia és, clar, però sí. El Montagut és cap al final del carrer Màlia.
Sí, sí, venint, però venint a més a darrere encara hi ha blocs de pisos.
Sí.
Oh, bueno, sí, Vilafranca és molt gran.
Sí. I si tires des del Montagut cap a l'esquerra, diguem, cap a on te passa el tren, allà hi ha molts blocs de pisos, també. Hi ha la Grangela, hi ha... El parc del Poble Nou és molt gran, que és el que des d'allà veus a Moja, Pere? Estàs allà mateix.
Per descomptat. Per la Nacional ja
estem... Bueno, ara ja estic situada.
Sí, sí.
Estàs situant.
Bueno, i els altres... Tu parles de Poble Nou perquè deus viure a Poble Nou, però com ara els altres barris també els hi passa això?
Mira, no ho sé, perquè abans fèiem bastantes reunions, inclús venia l'alcalde i això, ara fa temps que no ho fem. I, esclar, no se sap tant, no. Però ja t'ho dic, jo crec que el Poble Nou és el barri més deixat de tots. Potser perquè hi viu més gent nova o gent que no cuida tant això que diguem, el civisme. Perquè entre les voreres que estan trencades, que camines molt malament i que són estretes i la brutícia, vull dir, hi heu de passar per veure-ho, eh? Us ho recomano que hi passeu.
Bueno, doncs mira, no cal.
No, a veure, aquí ja només... ens ho podem arribar a imaginar. Sí, aquí només hi ha una cosa. Volem que tot estigui bé, que tot estigui arreglat i que tot funcioni. Sí. Tenim de pagar.
Vosaltres...
Sí, però és que tot i pagant...
Però és que paguem com els que viuen al centre. Vull dir, els impostos són els mateixos, no?
Els mateixos. Clar. Mateixos.
Vosaltres que heu tingut negoci, els de Domenys, que heu tingut també comerços i tot... Que ja teniu el comerç que us venien a treure la brossa al carrer o encara no?
Sí, de primer et treies un cubo i te prenien al carrer, sí.
Però
havies de treure el cubo teu,
el del
cubo,
sí,
ara no, perquè se'ls
donen
aquests cubos.
Sí, sí,
això em fas pensar.
Bueno, a veure, petita, jo també tenia el negoci i de mi de brossa no m'arreplegaven res, eh?
No.
Doncs mira.
No, pagava, eh?
Doncs
pagava,
sí, sí,
clar,
pagàvem,
però no en prenien res, eh?
És que paguem. Però
llavors, si feies un bon negoci.
No, però llavors no hi havia aquesta classificació que ara, de l'orgànica,
no,
de l'anorgànica,
no,
del rebuig, del
era
no sé què.
De tot,
anava
sí.
Tot amb un cubo.
Sí, sí, sí.
Vull dir,
sí,
anava
sí.
Tot amb un cubo, l'orgànic i el que no era orgànic. Perquè, per exemple, hi anava, si jo tenia tocineria o el que sigui, els restos que feien de tocineria, per dir alguna cosa, era amb un cubo.
Ah,
si escombrava el carrer... Doncs les restes que jo anava aquí al cubo. Saps què vull dir? O sigui, tot era un cubo.
Era un cubell. que era un Cubella que portava rodes de color marró, portava rodes
negres. Sí, més o menys. Sí, no, els nostres no portaven.
Jo el tenia a casa i m'havien arribat a prendre tres. O sigui, el deixava a la nit quan m'anava a dormir o alguna cosa al carrer, a la porta del graig, i el demà al matí ja no hi era.
Ja no hi era. Sempre
hi havia algú. Ni la brossa ni la galleda.
Ni cubo ni brossa.
Quin desastre, noia. Mireu, hasta el Cubell gran em prenien, per favor.
Ara us dic que aquí el més cèntric que hi ha, que és el Parc Tívoli, que segur que ho coneixeu, i el casal d'Avis, que és aquest edifici tan alt que abans era de Caixa Penedès, doncs allà hi ha els contenidors també. Hi heu de passar, per veure-ho. Us asseguro que fa goig. Marxareu corrent de l'olor que fan i de la notícia que hi ha. I això que és un punt...
Doncs el Parc Tívoli, si sents, ara, per la Festa Major i el que sigui, fan coses.
Sí.
I fan actes.
Allà a la pista però sempre fan coses.
Però que és dintre el parc es fan, però el carrer que el rodeja el parc té molt a desitjar, molt.
Aquells contenidors que hi han del cantó, diguéssim, de la cantonada que va de la carretera de Tarragona fins al Tívoli, que n'hi ha dos o tres, sempre estan fets una porqueria, perquè jo passo molt, perquè quan vaig a la mútua, aparco el Tívoli i vaig a la mútua.
Sí, sí.
I aquells contenidors sempre fan pena, estan al centre vila.
I si tires, vas seguint una miqueta avall per la mateixa vorera del Tívoli, que n'hi ha sis o set més, també estan igual, I per això dic que poder fa un any o dos que no s'han netejat.
Ara, quan pagueu més, ho arreglarem.
Sí.
Sí, creu que... Jo crec que no.
Ai, no sé si ho notarem, això, nosaltres.
Si paguem més...
O sigui, que paguem si ho notarem, a l'efecte no.
Jo sempre penso que els pobles més petits és més fàcil controlar i la gent es coneixen i són més cívics.
Bueno, sí, quan hi havia contenidors també feien goig, creu.
Sí. Tot el que tu vulguis, però que aquí té d'haver una persona, sigui de l'Ajuntament, o sigui de qui sigui, que té de controlar aquestes coses, perquè té d'avisar quan hi ha una cosa que està repenjat allà en un contenidor que no toca, i ho tenen d'anar a recollir.
Aquell senyor que vigila la zona blava, o la senyora que es vigila la zona blava, si has pagat o no has pagat, també podria mirar-ho, això, que passa pel costat, i també podria fer una part.
Convindria, potser, que ho fessin.
Vigila si t'has passat 5 o 10 minuts per multar-te.
Sí,
això sí. Si passes 10 minuts, ja has rebut.
A vegades...
10 euros de multa.
Diuen, mira, posant una càmera per veure qui ho fa. Doncs potser no estaria mal pensat,
També.
Sí,
escolta, perdona, igual robarien hasta les càmeres.
També.
Per què no?
Però aquí a Sant Jaume també tenim, avui, aviam, perquè, clar, hi ha estones que tens els cubos plens i necessites buidar, llavors hi ha un punt...
d'emergència,
d'emergència que hi pots anar.
Perquè vas a la deixalleria i llavors hi ha el punt d'emergència.
Hi ha el punt d'emergència, que llavors la pots obrir amb un codi QR sobre la porta. I jo hi he anat una vegada sola. I massa fi no estava, tampoc.
Ho ves? A veure...
Massa fi no estava,
Doncs, quan s'obre la porta, no controla ningú a dintre qui hi fa.
Perquè la gent també ho deixen patapam i aquí està, i ja està,
Per allà al mig.
Vull dir que... Sí, sí. I has d'obrir la porta, perquè si no, no hi pots entrar. O sigui, la gent tenim una aplicació al mòbil.
Sí.
Aquest dia una senyora em deia, mira quantes ampolles d'oli, no ampolles, garrafes d'oli hi ha al voltant del contenidor. Vosaltres penseu que això és oli?
Però plenes.
Plenes. Però el color de l'oli el tenen. Però que dintre hi hagi oli és una altra història, això. I n'hi ha bastantes, justament aquí prop del casal d'Avis del Tívoli. Jo penso que hi ha de viure persones, perquè no crec que ho facin els gossos, això, omplir les garrafes i després les deixen allà al terra.
La deixaria, per anar-ho a deixar.
Però unes garrafes de què, si dius que no és oli?
Això és un perill.
Què és el que té el color de l'oli, més o menys? Jo suposo que són orins, no? I allò... Hi ha d'haver alguna persona que a casa seva o no té cloaca o viuen diversos amb el mateix pis, que això també passa. I llavors, bueno, què orinen amb una garrafa? I després baixen la garrafa al carrer. I allò, ho heu de veure, ja t'ho dic, això és un escàndol,
Això no és una cosa que m'atragui massa, però ho trobo solemnament estrany.
Bueno, doncs no t'estranyi, perquè això és veritat.
No, vale, però vull dir que, ostres...
Sí, sí, bueno, és terrible. Aquesta, jo crec que avui dia hauríem de fer...
Per un Vilafranca, això, doncs, la veritat.
Trobo que denigra molt Vilafranca, això.
Clar, però és últimament, cada vegada més. Sí, sí. Jo diu, si un any o dos endarrere costava que la gent ho fes bé, ara és... Bueno, ara és...
Bueno, poder quan es posin això de, la, de cada casa i els cubos, els cubells de cada cosa, poder serà diferent.
No ho sé.
Perquè en teoria hauran de treure els contenidors.
Sí, clar,
suposo que han de ser nous.
No, aquí el model que tindrem a Vilafranca, Eulàlia, és híbrid. Serà porta a porta pels comerços i seguirem en contenidors intel·ligents amb una aplicació pel mòbil, cadascú amb la seva clau l'obrirà.
A veure, mentre no el deixin a sobre...
Si no l'obren, ho deixaran al carrer.
Sí. Ho deixaran al carrer.
Sí, també hi ha una botiga d'aquestes que hi ha ara, que venen pa, que si passeu al dematí veureu que hi ha un xicot que amb una bossa de plàstic porta 8 o 10 barres de pa que li deuen haver quedat del dia abans i els deixa allà a terra, al costat del contenidor. Barres de pa.
Per les ratetes que han de menjar, pobretes.
Sí, oi que sí.
Això
també suposo que ho podrien controlar, perquè les barres de pa no surten de qualsevol lloc. Han de ser d'algú que vengui pa, no?
I encara que estigui torrat, és bo per menjar, carai. Sí. O sigui que no. No mirem res. No ens apreciem.
No, s'està convertint tot.
Jo dic, com que... aquest senyor ha de conèixer algú que necessiti una barra de pa, encara que sigui no del dia, sinó del dia d'abans, sí, que encara es poden menjar i poden passar-se per una torradora i aquests senyors poguessin menjar aquestes barres de pa.
Sí, però mira, els hi deu ser més fàcil treure'l i posar-lo.
Més còmode.
No, clar.
Posar la bossa a fora, pum, ja està feta la feina.
Jo dic, com que si poses la tele, veus que tots es barallen, llavors surten al carrer i deuen dir, va, no ve d'aquí també, oi? Més o menys, eh? Jo penso que falta civisme.
No, la brossa és una cosa que fa nosa, vull dir, això està claríssim, perquè si s'ha vist quan hi ha les vagues, que hi ha vagues de brossa, que tu veus aquelles piles de coses que empilades allà, fa fredat allò, eh?
Sí, sí.
Bueno, mira,
per això es queixen que surten rates i de tot.
Oh, ja.
Si s'hi posem de menjar...
Això a Barcelona llavors baixaven...
Bueno, guapes, em sembla que ja ens hem d'anar despedint.
Els jabalins i tot el programa.
Sí, ja diuen que sí.
Ja han passat l'estona.
Ja fan senyals de fum, ja.
Gràcies, boniques.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu a totes.
Adéu.
Tornaran dimecres de la setmana vinent a dir-hi la seva. Moltes gràcies a tots.